Bona tarda. Una manifestació massiva, potser més massiva que el propi seguiment de la vaga, entra en campanya i posa de manifest que potser no és necessari només un plantejament de futur entre Catalunya i Espanya, sinó també una proposta real, concreta i honesta d'una Catalunya més justa socialment. Sens dubte, la vaga general celebrada ahir és el titular de tots els diaris, però també l'entrada en recessió de l'eurozona, incluïda Alemanya i salvant-se a França, el nou decret llei per al desnonament i la inflació catalana, la més alta de l'Estat. Parlarem de tots aquests temes a la nostra tertúlia d'avui, però abans ens endinsarem en un tema que avui també és notícia: les dones i el seu futur en els cercles de poder econòmic, polític i social. Després de mesos d'estires i arronses, finalment la Comissió Europea ha proposat establir una quota mínima de dones als consells d'administració de les grans empreses i de les societats de titularitat pública dels 27 membres. La proposta, presentada per la vicepresidenta de la Comissió Europea i responsable de Justícia, Viviane Reding, pretén elaborar una directiva que fixa com a objectiu que les empreses tinguin quotes femenines del 40% per l'1 de gener del 2020 o l'1 de gener del 2018 per a les empreses públiques. Fins ara la quota era del 13%. Veurem quina oposició en portarà la senyora Merkel. Tractarem aquest tema amb la senyora Anna Mercader, especialista en dona i directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç. Abans, escoltem l'editorial d'avui.
Durant el franquisme, les dones, quan es casaven, passaven a ser mestreses de casa, a dedicar-se al que s'anomena sus labores i a dependre econòmicament del marit. En 40 anys, les dones catalanes s'han posat al nivell de les europees en formació i en participació en el mercat laboral. Elles són més del 60% de les persones llicenciades i també la majoria d'aquells que estudien més d'una carrera a la vegada. Els millors expedients acadèmics són de dones i també són majoria a la formació professional. Un 70% dels llocs d'oposicions els guanyen dones i la participació de les dones en el mercat laboral té els mateixos nivells que els països europeus, d'un 55%. Malgrat aquestes dades, encara hi ha senyals clares de discriminació clara i discriminació encoberta o subtil. Estudis fets per la Cambra de Comerç de Barcelona indiquen que una tercera part de les dones professionals que han arribat a càrrecs de direcció o de semidirecció a l'empresa privada l'abandonen quan tenen fills. Aquest abandonament en concepte de pèrdua del talent, la capacitat i l'experiència ens costa 1.000 milions d'euros a Catalunya, un 0,5% del Producte Interior Brut. Aquest abandonament no només té un cost econòmic, sinó també emocional. Les dones que abandonen gairebé mai tornen a assolir els llocs pels quals estan formades i preparades i sovint acaben depenent en cert grau de les seves parelles. Les que tornen ho fan en la subocupació o bé d'autònoma o bé si tenen recolzament creant un petit negoci. Tanmateix, l'abandonament d'aquestes dones no es deu a la incompatibilitat de combinar la carrera professional i la cura dels fills, ja que la majoria d'aquestes dones acaben fent-se autònomes, obrint petits negocis o bé acceptant feines de menys pressió. Per tant, el principal obstacle és la cultura empresarial regent encara a casa nostra, basada en el presencialisme, la dedicació i la disponibilitat absoluta, més que en els resultats i el compliment dels objectius. És a causa d'aquesta cultura empresarial que en les piràmides empresarials i en les cúpules del poder econòmic i financer només hi ha homes. A Catalunya només hi ha un 4% de dones que estan en consells d'administració d'empreses i aquestes dones generalment són les pròpies propietàries o familiars dels propietaris. Un altre bon exemple és el comerç català. Un 70% de les empreses de comerç són propietat de dones o bé estan dirigides per dones. Ara bé, en els gremis i les organitzacions de comerciants, la gran majoria són homes. Ni tan sols les empreses públiques que haurien de complir la llei d'igualtat o de buen gobierno i intentar incorporar dones preparades en els seus consells d'administració no la compleixen. Respecte a les diferències salarials, els homes encara cobren un 20% més que les dones pel mateix treball o posició. Tota aquesta situació s'agreuja amb les mancances que Espanya té respecte a serveis de suport a persones dependents, com ara escoles bressol, centres de dia per a persones majors, residències per volaris i serveis de proximitat. deixant a banda el compliment d'uns horaris que dificulten la compatibilitat de la vida privada o familiar i la feina. Sense cap mena de dubte, el tan valorat estat del benestar ha estat sostingut per dones que han estat capaces de portar la pressió laboral i l'harmonia familiar amb un desgast emocional important. Ara, en moment de sequera i de crisi de valors, és justament el millor moment de pensar com a societat cap a on volem anar. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Per parlar sobre el tema de dona, empresa i economia, tenim amb nosaltres la senyora Anna Mercader, pionera del moviment de dones emprenedores i creadora dels microcrèdits a Espanya, consultora d'empreses i directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Senyora Anna Mercader, avui és un tema candent, el tema de les quotes. Fins i tot dintre del que són els cercles de dones, hi ha dones que estan a favor, hi ha dones que estan en contra sobre imposar unes quotes per facilitar la igualtat. Quotes sí, quotes no.
Bé, primer comencem a dir que començarem dient que sembla mentida que tinguem que estar lluitant amb aquest tema encara, a hores d'ara, quan la majoria de, i tal com heu dit en l'editorial, doncs bueno, el 60% de llicenciades són dones. A més, hi ha uns estudis fets per Goldman Sachs i per el Deutsche Bank en què expliquen que en els últims anys les grans empreses on hi havia més dones en els consells d'administració han tingut més rentabilitat i han tingut millors beneficis. I també va sortir un altre estudi d'una universitat anglesa que va dir que en els bancs d'Europa, on hi havia més dones, havien resistit millor la crisi financera que hi ha hagut. O sigui, davant de tots aquests estudis, s'ha mentit que encara tinguem que estar discutint això.
I de també fet, seria interessant que no hi haguessin d'haver pressions perquè hi hagin dones.
No? Clar, perquè està demostrat que són molt bones, estan molt ben preparades i les seves competències directives són molt bones. Però, bueno, de totes maneres, també hi ha una cosa paradoxal, i és que estem acostumats a parlar de quotes en tot. Per exemple, a nivell polític, a nivell de llistes de partits polítics, a nivell fins i tot de, dels gai, molts grups, dels immigrants, del que sigui, ja estem acostumats, i tots ho acceptem com una cosa normal per, d'alguna manera, equilibrar la societat. No? I, en canvi, aquest tema treu el sarampió de la gent. No? I aleshores que hi ha? Bueno, la gran cúpula empresarial de tota Europa estan en contra, suposo que perquè és una cosa de que cap dels homes que estan als consells d'administració vol deixar el seu seient amb una altra dona, senzillament. Jo ho veig així, d'aquesta manera tan senzilla. Però, per altra banda, també hi ha algunes dones que han arribat a dalt i a lo millor també han arribat per quotes, diguem-ho clar, i que aleshores estan en contra de les quotes. La cosa també és paradoxal. Precisament l'Ajuntament de Barcelona, jo vaig estar de consultora ara abans de Setmana Santa, fent un focus group i un brainstorming de tot el Consell Nacional de Dones, i vam adreçar una carta a la Vivian Reddick en què estàvem d'acord amb l'equilibri. Ja no parlem de quotes. O sigui, lo normal és que si la societat estem organitzats i formem part homes i dones, que en tots els preses de decisions, en tots els llocs on hi ha preses de decisions importants, hi hagi homes i dones. Això és l'important. I que hi hagi un equilibri. I és igual si és el 30 o el 40, que hi hagi un equilibri entre els dos sexes, com igual que hi hagi un equilibri, doncs, fins i tot jo diria, a nivell d'edats. Fins i tot jo diria. I aleshores, això es va aprovar per tot el Consell Nacional de Dones d'aquí, la qual cosa és molt interessant, no? Aquest canvi, fins i tot de paraula. No? Què ha passat? Bueno, ha passat que resulta que la Vivian Reddick va intentar que les empreses, per el seu motus propi, fagin un canvi, però com no l'han fet i fins i tot en els últims temps a Espanya hem anat enrere, doncs, bueno, llavors s'ha de posar una mica de dir, bueno, doncs fem una discriminació positiva. Però a igual currículum, que quedi clar que el que, perquè això és una cosa que es discuteix, no és que jo vull arribar a dalt perquè serveixi, perquè tinc molt bones competències, això ningú ho dubta. O sigui, a igual currículum, agafar una dona per arribar a haver-hi un equilibri. Això és una cosa que penso jo que hauria de ser del bé comú. Hauria de ser una cosa sensata. Sobretot començant per les empreses públiques, perquè les empreses públiques són empreses amb diners de tots. Per tant, haurien de començar a donar exemple a les empreses públiques. I les empreses cotitzades, que són les grans empreses que cotitzen a l'IBEX, no oblidem que són les empreses en què tenen més contractes amb l'administració pública. Per tant, haurien de donar exemple.
Les dones i els homes tenen visions diferents? És a dir, el fet d'introduir dones en els consells d'administració, a part de ser un reflex d'una societat mixta, també introdueix una manera diferent de fer les coses?
Sí, està demostrat. També ha sortit en els estudis que han fet. Les dones miren a més llarg termini. Suposo que també és una cosa que estem més arrelades a la terra. Els nostres fills, quan tens un fill, mires a 20 anys o 30 anys vista, quan, quina carrera, com farà, com es col·locarà la vida. I els homes miren més a curt plaç. Al mirar a curt termini i a curt plaç, doncs, d'alguna manera, pot ser un prejudici a l'hora de decidir a on van les inversions i com van les inversions. Això és una de les característiques de les dones, que miren més a llarg plaç. I després una altra característica de les dones és que valoren moltíssim tot el tema humà. Per tant, fan que les empreses siguin més humanes, per la qual cosa penso jo que aniria molt, molt millor. To our room, he'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be crumbling. One night, my brother drove me, climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back, it's so senyora Anna Mercader, pionera del moviment de dones emprenedores i creadora dels microcrèdits a Espanya. Vostè porta treballant el tema de la dona quants anys? Fa potser vaig començar
40 anys?
El tema de la dona, sí. Vaig començar molt jovenet, als 18 anys, i com ja soc molt gran, doncs sí, realment. Però el tema de les dones com a emprenedores perquè creïn empreses i siguin independents econòmicament, vaig començar exactament al 86. O sigui, que sí que fa molts anys, perquè penso que és una sortida, ja que les empreses grans i les empreses privades ho fan molt difícil a les dones quan tenen fills conciliar, i ho fan molt difícil fins i tot a nivell de vida privada, de compaginar vida privada i vida laboral, doncs una sortida és crear-te una petita empresa i muntar-la a la teva manera. Llavors, el que m'ha demostrat la vida és que les dones muntem les empreses de diferent manera. Ens preocupem molt dels nostres equips, muntem les empreses més horitzontal i fem les empreses més humanes.
Quan en l'època de la transició les dones per sortir del país havien de demanar permís als homes, per demanar un crèdit per suposat, per fer moltes de les coses que fem avui amb total naturalitat, s'havia de demanar permís al pare o al marit. Avui ja no tenim aquest marc, tenim un altre de molta més llibertat. Podem dir encara avui que hi ha una desigualtat?
Sí, és clar que ho podem dir-ho i, bueno, i està palpable, no? Precisament els estudis que fem a l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Càmera de Comerç, el que volem posar sobre la taula és aquestes discriminacions molt súbtils, però que existeixen. Algunes no són tan súbtils, com per exemple, encara avui en dia les noies joves que han de dir als seus jefes o als seus caps que estan embarassades, passen un mal moment i algunes d'elles, tard o d'hora, les acomiaden. Això és així de clar, no? I les que no les acomiaden, doncs, tenen molts problemes per desenvolupar la seva carrera professional a nivell directiu. Això és així. Però és que, a banda d'això, en l'últim estudi i l'última investigació que vam fer sobre el sostre de vidre, vam veure com a les empreses ser dona i arribar a dalt de tot és molt difícil. D'entrada hi ha els prejudicis, hi ha unes discriminacions molt súbtils en què, d'alguna manera, els empresaris, els directius, pues, posen barreres súbtils i transparents. O sigui, absolutament no es veuen, però que hi són. Fins i tot en aquest estudi, que van fer 1.800 enquestes a homes i a dones, ells ens van dir, no hi ha meritocràcia. Abans arriba el fill de no sé qui, o un amic, que un home que tingui bones competències.
Per tant, dir, fins i tot amb els homes.
També, o sigui que les empreses privades, sobretot aquí encara, tenim molts problemes. Però hi ha una altra cosa molt clara. Les dones també tenen un topall econòmic, i és que màxim que guanyen és són 50.000 euros a l'any. Pel mateix treball que guanya un home, doncs pot arribar a guanyar el doble. O sigui que aquí a Espanya, les dones, sobretot a llocs directius, estan cobrant fins un 20% menys que els homes.
Avui també coneixíem l'opinió de Merkel davant aquesta proposta de Vivian Reding sobre les quotes del 40% de dones en els consells d'administració. Merkel s'hi nega per complet davant d'aquesta proposta, tot i que el procés segueix endavant.
Sí, el procés segueix endavant i, a més, hi ha molts països, pensem que 11 països de la Unió Europea ja han posat en marxa lleis a casa seva, o sigui, en els seus països, no? Per exemple, Bèlgica, per exemple, França ha tingut unes, bueno, en dos anys han avançat moltíssim amb aquest tema, per suposat Noruega, que la Reding s'ha basat en la llei noruega, que també ha donat molts bons resultats, i, bueno, la Merkel el que fa cas és en la seva associació d'empresaris i el d'això. Perquè, a més, el que ella no dona alternativa, perquè diu, bueno, doncs ja les empreses s'autorregularan. Bueno, doncs que com que no s'autorregulen, per exemple, aquí a Espanya està demostrat que tal com anem d'autorregulació, fins d'aquí 40 anys no arribarem a que les dones, a que hi hagi un equilibri en els consells d'administració. 40 anys, clar, esperar això, doncs, la veritat, no és massa just.
Quines són les conseqüències? És a dir, s'ha estudiat, per exemple, en Noruega, en el cas de Noruega, imposar unes quotes. Quines són les conseqüències a 5 anys o a 10 anys vista?
Bé, les úniques conseqüències són el mateix que va passar amb les quotes en els partits polítics. Doncs, bueno, a poc a poc les dones van entrant en el... Perquè, és clar, hi ha dues coses claus. Una cosa és les competències i el currículum, que pot ser molt bo, però si tu no, a la pràctica, demostres el que saps, mai això ni es demostra ni tu mateix ho saps. I com aprens és a la pràctica, no? Per tant, que això és molt important, perquè el que ha passat a Noruega és que amb 3 o 4 anys, doncs moltes dones han accedit i han posat en pràctica les seves competències. I, bueno, es pensaven que hi hauria una... Bueno, que seria horrorós, i resulta que estan donant molt bons resultats.
Senyora Anna Mercader, vostè, des de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç, a part d'impulsar aquest mateix observatori, que m'imagino que està basat principalment en fer investigacions sobre temes de relacions entre dones i empreses, tal com ens indicava, també ha impulsat una xarxa de dones...
Sí, Dones Més Futur.
Que es diu Dones Més Futur.
Sí.
I que té com a objectiu...
Sí, és una xarxa de dones empresàries que han estat durant un any discutint quins valors donarien en aquesta xarxa, quins valors a les seves empreses, quina missió i visió, i després d'un any de discussions, doncs, han arribat a unes conclusions, crec jo, molt maques. I, per exemple, una de les conclusions és que volen caminar, que les seves empreses caminin, perquè tots són empresàries, caminin cap a l'economia del bé comú. I això és molt important perquè, clar, és caminar cap a un canvi de paradigma. Jo penso que, d'alguna manera, la crisi que hi ha tan profunda a tot arreu, que és crisi financera, crisi econòmica, crisi de valors, crisi de la societat, també hem de buscar una manera de veure el futur per posar-nos-hi, visualitzar-ho i treballar, no?
Pues, de fet, bueno, han anunciat aquest dimarts sí. una conferència de Christian Felber, que és el promotor d'aquesta idea del bé comú, per aquest dimarts 20 de novembre a les 7
a les 7 de la tarda,
a la Cambra de Comerç.
Sí, a la Cambra de Comerç.
Què és això del bé comú?
L'economia del bé comú és, o sigui, ens posicionem ni capitalisme ni comunisme, sinó per una societat que es basi en valors humans i una societat més sistèmica, on la persona sigui al centre, no? És un tipus de societat diferent. Llavors, aquest economista, que, bueno, que ja el segueixen més de 700 empreses, ha proposat una alternativa a l'economia de futur. I l'alternativa és que les empreses, en lloc de ser tan competitives ferotgement i que només estiguin obsessionades amb el compte de resultats i amb el lucre i l'afany de lucre, pues, tinguin un equilibri que també vegin el bé comú, els béns ecològics, el respectar l'entorn i el respectar les persones. Un equilibri en aquest aspecte. I això es diu l'economia del bé comú. I vindrà aquest dimarts explicant-nos en què consisteix això i com ens hi podem afegir totes aquestes empreses, que són més de 150 empresàries de dones d'aquí.
Senyora Anna Mercader, directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia, que aquest proper dimarts 20 de novembre a les 7 de la tarda a la seu de la Cambra de Comerç de Barcelona rep Christian Felber per parlar d'aquest concepte nou que és l'economia del bé comú i com aplicar-lo, perquè imagino que conceptualment doncs, molta gent s'hi pot entusiasmar, però a l'hora de la pràctica, del dia a dia, com s'aplica a l'empresa, aquí deu raure una mica la dificultat.
Bé, tampoc no, perquè jo penso que ja hi ha algunes empreses que estan fent això. Per exemple, quan vam fer el dia 26 d'octubre que vam fer la jornada de l'Observatori, que va venir el Pablo Aretxabala del País Basc explicant que més de 4.000 treballadors de diferents empreses estan aplicant un sistema diferent, que és aquest. De fet, és basar les empreses en la transparència, la col·laboració i la cooperació. I aleshores, que no hi hagi tantíssima diferència salarial entre els de dalt i els de baix, que la compta de resultats no sigui l'únic que importa, sinó que també importi les persones, que al final són les que realment treballen i les que han d'estar motivades perquè l'empresa vagi bé. I tot això fa que l'empresa funcioni. Tot això fa que l'empresa funcioni. Per tant, que això és fàcil fer-ho. La qüestió és voler-ho i la voluntat de voler-ho. Vull dir, de fet, on estem ara abocats és que les grans empreses d'aquí se'n van a fora, que les grans empreses, quan els interessa per afany de lucre i només pel compte de resultats, despedeixen i fan eros, i aquí tenim el drama que tenim aquí. O sigui que, de fet, ens hem de plantejar tots i reflexionar si no fem una altra manera de crear empreses aquí. Una cosa base també és, tantes empreses necessitem? A què ens dediquem, les empreses? Jo penso que el motor important de les empreses és crear serveis i productes que necessiti les persones i fer millor la vida de les persones i que siguin respectuosos amb el medi ambient. És senzillament això.
Així és com amb el tema de la crisi econòmica i financera ens podem emmirallar en alguns països que han posat una mica sobre la taula els temes que no volien en la seva societat de futur. Amb què ens podríem emmirallar quan parlem d'economia del bé comú o quan parlem de la dona en la integració en la societat?
Bueno, jo crec que ara ja comencen a haver-hi passes importants a molts llocs. Hi ha municipis en què estan fent l'autosostenibilitat, que estan basant la seva economia en una economia autosostenible, no? Hi ha països com, per exemple, Finlàndia, Islàndia, Noruega, que estan treballant per una nova societat amb uns nous valors. I l'ètica i la responsabilitat és la base. Vull dir, jo penso que aquí, precisament a Ràdio Estel, que aquests valors els teniu molt clars, no? Hi ha un intent, precisament, hi ha molta gent que pensem que la crisi ha sigut per una manca de valors molt gran, molt gran, i que ens hem de replantejar tots si és que volem continuar tirant endavant aquest planeta com a planeta, no? I pel bé de tots, replantejant-se molt les coses, no? I estan sortint, precisament, aquest senyor Felberg, està a Suïssa i Àustria, i hi ha municipis que es diuen municipis del bé comú. Aleshores, clar, també basen en que les empreses exemplars tindran contractació amb les administracions públiques i tindran prèmits a les administracions públiques. I les que contaminin tindran més sancions, per dir-ho d'alguna manera, o més impostos. O sigui, tot és anar buscant un equilibri en aquest aspecte, no? No com passa aquí, que moltes vegades doncs, hi ha empreses que fan molt mal bé, fan mal en l'entorn i no procuren per el benestar de les persones. No?
Com es pot procurar aquest canvi? Com passa una empresa o una societat acostumada a buscar un bé propi i individualista i curtplacista, podríem dir, a curt termini, passar a un altre paradigma?
A un altre paradigma. Jo penso que bé, per una banda, les administracions i els polítics tenen molta responsabilitat, però també les institucions, les patronals, els empresaris, les institucions, i ja n'hi ha que estan fent un esforç, no? Però hauríem encara de fer-ne més, no? En aquests moments, per exemple, jo sé que hi ha, encara no em sembla que no es pot anunciar massa, però sé que hi ha un Pla Nacional de Valors des de la Generalitat per pensar a veure quin tipus de Catalunya volem. Pues jo quan m'imagino Catalunya, quina Catalunya volem, ara que està tan de moda dir-ho, pues jo imagino una Catalunya on hi hagi pues, una economia sostenible, una economia caminant cap a l'economia de bé comú, encara que ens costi 10 anys arribar-hi o 20 anys, no? I una Catalunya on les dones també puguem decidir i puguem pues, compaginar les nostres vides i els homes també puguin decidir i també puguin compaginar les seves vides, no? I sigui una vida més amable per tothom, no? Que hi hagi feina per tothom i que hi hagi una més enllà del treball ha d'haver-hi una vida privada enriquidora i una vida espiritual enriquidora per un mateix.
Podríem dir que la revolució de les dones en aquest segle XX ha estat una de les revolucions més importants que hem viscut. A més, ha estat una revolució silenciosa que no ha portat a la violència en cap sentit. Com veurem la dona d'aquí uns anys?
Bé, jo penso que serà un agent de canvi. La dona està sent un agent de canvi, està canviant moltes coses. Aquesta revolució silenciosa que dius molt ben dit, és veritat. Ha sigut la revolució més important en els últims segles, per suposat, perquè ha trastocat fins i tot la democràcia de la família i la democràcia de la societat, no? I les dones canviaran perquè tenim uns interessos pues, de pau, d'amor i de que en el nostre entorn les coses siguin més equilibrades. I penso que les dones tenen un gran paper a fer en el segle XXI.
I esperem que també ho segueixin treballant de la mateixa manera, sabent buscar la participació amb l'home.
Home, per suposat, jo sempre penso que tots hem de fer-ho tot, les dones i els homes. I hi ha molts homes que estan ja treballant, precisament aquest Pablo Retxabala, com la Rosana Agudo, que va venir al País Basc recentment, estan fent coses molt interessants i molt importants. I penso que és qüestió d'agafar-nos a la mà tots i anar caminant cap endavant, tots i totes.
Senyora Anna Mercader, pionera del moviment de dones emprenedores al nostre país i fins avui treballant per aquest tema, perquè les dones estiguem avui al lloc que ens ocupa i, a més, dirigint l'Observatori Dona, Empresa i Economia. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Ens agradaria que ens acomiadés, que ens acompanyés a la tertúlia d'avui.
Moltes gràcies i, per suposat, que us acompanyo. Molt de gust.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Seguim a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat i anem a repassar ara l'actualitat econòmica del dia amb Sara Cruz. Dia de ressaca de la vaga general.
Doncs sí, la vaga general d'ahir dimecres va ser la segona contra les polítiques econòmiques de Mariano Rajoy i la vuitena de la democràcia. L'aturada que va coincidir amb una jornada de protesta a tota Europa, Catalunya ha arribat en plena campanya electoral. Segons els sindicats, el 85% dels treballadors van seguir aquesta convocatòria de vaga, mentre que el govern rebaixa la xifra fins al 20%. Amb aquesta vaga general, els sindicats exigeixen als governs espanyol i català i també les institucions europees un canvi en les polítiques econòmiques que ajudi a superar la recessió, acabar amb les retallades i crear ocupació.
El govern paralitza els desnonaments de famílies vulnerables amb rendes baixes.
El Consell de Ministres aprova el decret llei per modificar la regulació dels desnonaments. La moratòria és de 2 anys. Per beneficiar-se'n cal complir, entre d'altres, amb el requisit de tenir uns ingressos familiars inferiors als 19.200 euros. I d'altra banda, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santa Maria, ha anunciat, volíem dir, la creació d'un parc d'habitatges de lloguer a preus baixos per persones que han perdut el seu habitatge i que suposen un col·lectiu vulnerable. L'executiu negociarà amb els bancs perquè lloguin els 700.000 habitatges buits que hi ha actualment a persones amb necessitats urgents.
I el Banc Sabadell tanca un acord per quedar-se amb el negoci financer de Caixa Penedès a Catalunya i l'Aragó.
Doncs ha tancat un acord, com dèiem, el Banc Sabadell amb el Banc Mare Nostrum per quedar-se amb el negoci financer de Caixa Penedès a Catalunya i Aragó. L'operació, que es vol tancar abans de finals d'any, inclouria el traspàs de les 461 oficines de Caixa Penedès al Sabadell. Amb aquesta operació, el Sabadell incrementaria en un 92% la seva xarxa comercial a Catalunya i un 30% la xarxa a Aragó. Es convertiria a Catalunya en la quarta entitat bancària.
I l'economia d'Espanya cau un 0,3% al tercer trimestre, una dècima menys que l'anterior.
L'economia espanyola ha baixat en un 0,3% al tercer trimestre de l'any, una dècima menys que el trimestre anterior. Com dèiem, el producte interior brut ha caigut per 5è trimestre consecutiu pel descens del consum i també de la inversió. Amb tot, la davallada del consum del juliol al setembre ha estat la meitat que en el segon trimestre d'un 0,5% per les compres que es van avançar abans de la pujada de l'IVA. Avui també hem sabut que Catalunya encapçala la inflació a l'Estat amb una taxa interanual del 4,2% a l'octubre. Així es desprèn de la dada de l'IPC corresponent al mes d'octubre que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest increment fa que el cost de la vida se situï en un registre que no es veia des de fa 4 anys.
I l'economia de l'eurozona segueix el mateix camí que la d'Espanya, amb una recessió del 0,1%.
Exacte. Els dos principals motors europeus, Alemanya i França, han tingut comportaments diferents. El país de la cancellera Angela Merkel ha ralentitzat el creixement passant del 0,3% al 0,2%, mentre que França ha pujat un 0,2% sobre la davallada del 0,1% registrada al segon trimestre. Els països rescatats, també Espanya i Itàlia, segueixen en recessió, tot i que Irlanda va comptabilitzar un creixement zero. En canvi, el Regne Unit registra un augment de l'1%.
Xi Jinping agafa el timó de la Xina amb un equip de tall conservador.
El Partit Comunista de la Xina ha anunciat aquest dijous els homes escollits per ocupar-ne la direcció durant els propers 10 anys. El vicepresident Xi Jinping ha estat escollit secretari general en substitució de Hu Jintao, de manera que es posa en situació de ser nomenat president al març quan se celebri l'Assemblea Popular Nacional. Xi és qualificat pels analistes com un partidari de reformes molt moderades i forma part de l'anomenada generació dels prínceps, que és com s'identifiquen els fills dels líders històrics del partit.
I a la borsa, Sara?
Doncs avui l'IBEX ha destacat positivament entre la resta d'indicadors europeus i ha tancat amb una pujada del 0,2% i la prima de risc als 459 punts, ben a prop del nivell del 6% d'interès.
Doncs moltes gràcies, Sara Cruz. Comentarem aquesta actualitat econòmica amb els nostres contertulians en uns segons. Tenim molts temes sobre la taula i els nostres contertulians a punt per parlar-ne'n. Tenim amb nosaltres el senyor Ignasi Ferreres, llicenciat en Ciències Econòmiques i MBA per ESADE i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Ferreres.
Bona tarda.
tenim l'actualitat última, la més candent, seria una mica la vaga general. Senyor Ferreres, com va viure ahir la vaga general?
Jo personalment a una certa distància, perquè com que estic jubilat ja no puc fer vaga, encara que n'has pogut fer, que no n'hauria fet en el meu cas, perquè no era propi. Però bueno, feta la broma o la circumstància personal, jo crec que la vaga d'ahir la podem enquadrar amb un fenomen que s'està produint aquests darrers temps, aquest any o el darrer any anterior, que és que com que estem immersos en una crisi econòmica, doncs aquest any, per exemple, aquest any és la segona vaga general que es fa. Llavors, molts treballadors no estan en condicions fàcilment per poder renunciar a un dia més de salari, que un dia més de salari vol dir més la part proporcional de les pagues extres, etcètera, de les vacances i això. Per tant, això és un castigar econòmicament a la família del vaguista, i en un moment en què potser ha tingut retallades, ja li han tret la paga de Nadal, com ha passat en determinats col·lectius, o li han rebaixat el sou. Per tant, hi ha un... Deia això perquè s'està produint un fenomen de trasllat, de menys presència de la vaga i més presència a les manifestacions, perquè les manifestacions s'hi pot anar, és una forma de protestar també d'un estat de coses, el que en sigui, de les retallades, de la reforma laboral, les motivacions que hi hagi, però en canvi no és de deixar de treballar. Per tant, aquest és el fenomen. Vegin que les vagues no tenen la força que tenien la famosa 14D d'en Felipe González, d'això, sinó que estan més disminuïdes. Malgrat hi ha malestar social. I el malestar social no és únicament per temes laborals, sinó per el conjunt de l'economia, per l'atur, per les retallades, per tot. I això afecta únicament no els treballadors, sinó els ciutadans ja en genèric. Per tant, aquesta és la tendència que es manifesta.
A part de la senyora Anna Mercader, que hem tingut amb nosaltres a l'entrevista i que s'ha quedat a la tertúlia, també tenim amb nosaltres el senyor Josep Molina, periodista econòmic i periodista de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vas fer vaga?
Sí, jo em posicionaré... Estic d'acord amb el que ha dit l'Ignasi. Em posicionaré en contra de la primera part d'ell. No? Jo sí que vaig fer vaga i potser...
Però tu estàs amb actiu.
amb més motiu que mai, no? Perquè era una vaga que anava dirigida... Jo crec que de les vagues més encertades que s'ha produït últimament, que és una vaga que anava dirigida en contra de les polítiques europees, aquesta convocatòria per part de la Confederació Europea de Sindicats a mi em va agradar, perquè crec que és l'objectiu. És a dir, jo crec que en aquests moments ni el govern espanyol i menys el govern català tenen marge per poder decidir sobre la seva política pressupostària. Està tot imposat des d'Europa i aquest és l'error, no? L'error que hi ha per part de la Unió Europea d'imposar aquestes polítiques d'austeritat tan estrictes. L'austeritat és bona, però si la portes a aquest nivell tan estricte, jo crec que és negatiu i provoca molt dolor, molta incertesa, molta situació de fragilitat a la societat. Llavors, això jo crec que en aquests moments jo crec que s'ha passat la rosca, diguéssim, cap en aquest sentit, no? Llavors, això demostra que sí, la vaga està seguida per un percentatge, uns diuen el 80%, els altres el 20%. Jo no entraré en xifres, la vaga està seguida per un número determinat important de treballadors, bàsicament de les grans empreses, com sempre ho ha sigut. Jo crec que aquesta vegada fins i tot hi ha un sector del comerç, la Fundació del Comerç Barcelona deia que un 70% dels seus establiments havien seguit la convocatòria de la vaga, més que res en contra, justament, d'aquestes polítiques d'austeritat. Per tant, és un element també positiu i nou. I després, per altra banda, el fet de les manifestacions que deia l'Ignasi, no? Jo crec que una manifestació d'aquestes dimensions ha de ser escoltada, no? Vull dir, perquè això suposa malestar, suposa dolor, suposa que hi ha molta gent que ho està passant malament, i tot això és per culpa de les polítiques d'austeritat. Acabo amb 30 segons només. Jo crec... Si una família té una hipoteca i refinancia la hipoteca i en comptes de 25 anys li obliguen a pagar a 10 anys, aquesta família no podrà pagar la hipoteca. Això està passant igual amb l'endeutament que té el sector públic, no? És a dir, si t'obliguen a fer-ho en 2 anys, és impossible que compleixis, els interessos s'incrementen, entrem en una espiral que no va enlloc, quan tot seria molt més fàcil, seguint l'austeritat, però més gradual, fer un plantejament més llarg termini, 5-6 anys, tampoc estic dient a 20 anys, estic parlant de 5-6 anys. Què vol dir això per una economia de països? No vol dir res. Un país tan fort com Europa es pot permetre això, i per tant jo crec que això portaria a que la gent patís menys. Perquè ara en aquests moments qui ho està passant relativament bé amb ajudes i de més són els bancs, i qui no està passant bé en aquests moments són les famílies. Les famílies estan patint molt.
De fet, les reaccions per part de la comunitat europea tampoc s'han fet esperar per alguns dels seus membres. Per exemple, Angela Merkel ha declarat que Espanya està anant en una bona direcció d'austeritat, que s'escolten les proclames populars, però que aquest és el camí a seguir. Senyora Anna Mercader.
Bé, jo respecte a la vaga, com sóc autònoma, jo treballo dissabtes, diumenges i tots els dies, però vull dir, relativament em va ser fàcil fer vaga o dia de reflexió. Ara, el que també vull dir com a crítica és que, per exemple, en el meu barri hi havia, o sigui, obligaven, els piquets obligaven a tancar a molts comerços, i això genera rebuig. Per tant, que penso que això dels piquets, si estava bé en la meva època de quan lluitaven contra Franco, vull dir, ara tothom estava informat de la vaga, per tant, que hi hagi llibertat de vaga, qui la vulgui fer i qui no. O sigui, és l'únic cosa que jo em sembla malament que no... Perquè vaig viure, o sigui, dones o homes, que tal, no, ara m'obligueu a tancar, doncs per mi és molt important un dia, no? I això no, ha d'haver-hi llibertat i s'ha de respectar la llibertat. I en canvi el que sí diré és que, com deia l'Ignasi, és veritat, a la tarda va haver-hi una manifestació ciutadana. Els ciutadans i famílies senceres sortien al carrer en contra de les polítiques europees, i en contra de les retallades, i perquè cada vegada hi ha una situació més preocupant, de molt malestar social, que si no s'expressa en una manifestació pacífica, Déu nos en guard on anirà. Per tant, que hi vaig veure famílies senceres, i és que a més visc al costat del Passeig de Gràcia, famílies senceres amb cotxets, amb gent jove, gent gran, gent... Saps? Vull dir que realment hi és demostrar pacíficament que no anem per bon camí, que els polítics que pensin alguna cosa i que facin un nou camí.
Una mica la sensació, si em permeten, és que ens manifestem una vegada més i què aconseguirem demà?
Jo no sé què aconseguirem, però deixi'm sumar a la reflexió que fa la senyora Mercader, perquè em sembla, diguem-ne, molt interessant, potser, i val la pena aprofundir-hi. Jo personalment crec que la vaga clàssica cada vegada perd sentit democràtic pel sentit que s'acaba de dir ara. Això. Els piquets d'informació avui a la societat mediàtica no tenen sentit, és una burla. I en canvi crec que hi ha d'haver instruments i vies de manifestar el malestar, la protesta, etc. I per tant jo crec que això ha d'anar cada vegada més profunditzant en aquest sentit. No pot ser que es faci vaga coaccionat, perquè els comerços tanquen. Aquesta vegada es diu que han tancat més que l'altra vegada. Tanquen perquè no volen que els tanquin, els trenquin els vidres o perquè els cremin l'establiment. Per tant, això és tan poc democràtic i, a més, no garanteix el dret del treball. Jo crec que això és anacrònic. I arribarà un moment que els sindicats i la societat diran, escolti, de buscar altres vies per manifestar-me. I el manifestar-se, jo crec que la llibertat de manifestar-se ha de ser. És bo que el cansament social, en fi, el desencant de la gent pugui manifestar-se, però jo crec que haurà d'anar per aquí i o trobem noves fórmules de fer vaga o malament.
Jo puc explicar un cas concret. Jo vaig anar amb unes amigues a la manifestació, però després vaig arribar a casa i em vaig trobar pintades per tot arreu i gent que havia tingut que tancar perquè el van obligar. Mm-hmm. Això no.
Sí, hem vist els resultats d'algun moviment particular que Unit ha fet alguna cosa o ha aconseguit alguna cosa, és el tema dels desnonaments, que no ha apoyat en realitat cap partit polític o cap unitat més institucional, i que en canvi ha aconseguit que avui puguem tenir sobre la taula una llei, un principi del que serà un decret llei per modificar la regulació dels desnonaments. aquesta regulació doncs, pot tenir majors o menors. Com veuen la llei que es planteja?
Jo crec que és un primer pas, no? I és una constatació de que al final sí que és evident de que la mobilització, la pressió dels ciutadans i de la societat civil té un efecte, no? Portem, em sembla que són aproximadament uns 400.000 actes de desnonaments a l'estat espanyol, vull dir, estem parlant d'unes xifres que impliquen a moltes famílies, no? És evident que dintre del col·lectiu de desnonats hi ha de tot. Hi ha la picaresca de la persona que no vol pagar mai, però els mateixos bancs diuen que això és un percentatge molt petit. Aquí el que ens estem trobant són famílies realment en una situació desesperada, tan desesperada que fins i tot hi ha alguns que han arribat a suïcidar-se per aquesta situació. No? Estem parlant d'una situació molt desesperada. No? Persones amb famílies que es queden sense feina i un té la visió de que el mateix banc que executa per la llei, vull dir, no perquè sigui malvat ni res, sinó per la llei, executa una hipoteca impagada, a la vegada aquest banc està rebent ajuts públics. Tot això és una equació que queda molt malament de cara a la societat. És a dir, com un banc que està rebent diners públics vol dir que ha gestionat malament la seva feina, és capaç de poder fer desnonar una família d'aquesta manera. Ja ho sabem que compleix la llei, però això vol dir que la llei està mal feta. La llei està mal feta. I això jo crec que s'ha arribat a un punt d'acord, que és un primer pas, evidentment, són per famílies que tenen menys de 19.200 euros de renda, però bé, tot això amb el tràmit parlamentari segur que s'anirà.
La llei és del 1905.
Imagina't.
Una miqueta antiga, eh?
Sí, jo aquest tema, primer, afirmo, estic convençut, que és positiu, diguem-ne, aquesta mesura que s'ha pres i altres que es puguin prendre, que siguin per defensar els casos o per protegir els casos aquests de persones que no tenen culpa, que no són uns barres, sinó que senzillament no poden perquè no poden i, per tant, és un drama social i és una injustícia. L'únic que penso també, acompanyo, que diguem, les mesures que regulin tot això s'hauran de prendre amb cautela. Amb cautela en el sentit següent. I ara, diguem-ne, podrà ser que diguem-ne, contradic el que acaba de dir abans. Tampoc és això. Abans s'ha fet referència que els bancs estan rebent molts diners, els bancs amb dificultats. Aquests diners no es pensen que surten. En últim terme, si aquests bancs no els tornen, sortiran de les nostres butxaques, dels impostos. Si se'n surten, són préstecs formalment, són préstecs, han de pagar interessos, el que sigui, però si no se'n surten, si no els tornen, l'avalador és l'Estat. I l'Estat vol dir som nosaltres. Per tant, dic que s'hauria de fer l'aplicació d'aquestes normes amb cautela perquè no fos que per, diguem-ne, excedir-nos amb la protecció amb aquests que dic que s'han de protegir, llavors desprotegíssim els ciutadans que ja paguen pels impostos i per tant, els que carreguéssim més, diguem-ne, els deutes de la banca. Perquè si al final la banca no paga, pagarem nosaltres. I per tant, diguem-ne, en tot cas, diguem-ne, s'ha de trobar el punt d'equilibri perquè fent justícia per una banda no féssim injustícia per una altra.
Sí, el que passa que això és veritat, tens raó, però també jo poso sobre la taula són diners públics els que donem als bancs i, en canvi, no s'han fet mesures de control, de responsabilitats, de control de, ja que són diners públics, hauria d'alguna manera intervenir l'Estat en aquests bancs, com ha fet l'Obama als Estats Units, i no s'està intervenint, ni s'està posant sobre la taula res de com han d'anar els nous bancs, etc. O sigui que, clar, és veritat el que dius, però també és veritat que en els bancs també se'ls hauria de posar, de collar d'alguna manera.
Bé, jo crec que els bancs, si se'ls ajuda, entren amb això del FROP i ara faran això del Banc Dolent i tot això, que aquests sí que estan, diguem-ne, nacionalitzats o molt controlats. Per tant, tampoc no es pot afirmar, diguem-ne, que se'ls hi don i ja està. No? Se'ls hi don i han perdut, bon, també hi ha els directius, doncs, que han perdut els seus càrrecs, i fins i tot, jo crec, i es troba bé, és que els que han fet abusos i s'han fet indemnitzar unes quantitats tremendes i tot això, els han de tornar, i fins i tot algun els processen. O sigui, tampoc jo crec que n'hi vagi tant la cosa de dir, escolti, aquestes se'ls dona, no se demana cap control, se'ls demana. Es pot... Ara, jo estic d'acord potser amb una qüestió, diguem-ne, potser més de fons que planteja la nostra fidel defensora de la dona empresària, per trobar l'expressió. I és que d'aquests diners que reben els bancs, que en realitat, torno a marcar, en principi són préstecs, no són donacions, no són subvencions a fons perdut, però que es poden convertir en subvencions. Jo crec que hi ha hagut, o seria desitjable que es corregís el que no s'ha fet fins ara, que, home, diguem-ne, deixem els diners perquè vostès no volem de cap manera que s'enfonsin, perquè si no arrossegaria tots els dipositants i el sistema financer ja s'anirem a terra i tal. Però vostès, una part d'això, ho han de posar a crèdit per les empreses. Ho han de revertir a favor de la societat, a favor dels autònoms, d'aquestos que volen crear una empresa i no tenen un mínim finançament i que, a més, ens ajudarien a crear llocs de treball. O sigui, això sí que no se'ls ha posat condicions, se'ls ha donat, però ells que han fet aquests diners? Els han guardat i els han guardat per quan tenien d'anar pagant els seus préstecs que tenien concedits per la banca estrangera, per la banca europea fonamentalment. O sigui, ho han fet servir per complir els seus compromisos i no per dinamitzar l'economia. Jo crec que això s'hauria tingut de dosificar i, per tant, si no s'ha fet fins ara, s'hauria de fer d'ara en endavant.
Totalment d'acord. No estan passant encara diners a cap empresa. Això ja ho ha denunciat la Càmera de Comerç, ho ha denunciat tothom.
Queden 3 minutets per acabar el programa. Tenim l'economia d'Espanya en recessió, l'economia de l'eurozona en recessió i una mica els països emergents, que es consideren una mica el futur, com podria ser Xina, caient una mica en un tallant conservador. Com visualitzen així breument el futur amb una Europa tan baixa i amb una línia mundial més conservadora?
Per nosaltres és una mala notícia, perquè està clar. Nosaltres estem en un forat bastant fons i encara anem fent més fons del forat, encara l'estem fent, perquè encara estem en recessió. Encara l'any que ve, que teòricament havia de ser un any ja de recuperació, tots els experts ens diuen que encara serà un any de creixement. Per tant, l'esperança que poguéssim sortir d'aquest forat era, per una banda, els ajuts que ens poguessin donar, diguem, totes aquestes qüestions del Banc Central Europeu i del Fons Monetari Internacional, etc. Bé, tot això per una banda. Però l'altra era que l'economia europea rullés bé, i especialment l'alemana i els països més forts, perquè nosaltres poguéssim exportar amb ells, perquè, clar, ells són els principals compradors del nostre mercat. Per tant, si aquests van malament, nosaltres tampoc no exportarem i, per tant, anem pitjor.
Senyor Molina.
Sí, curt, perquè ens queda poc temps. Jo aquest matí estava fent el teletip corresponent a l'Institut Nacional d'Estadística sobre les dades de la comptabilitat nacional i, bueno, tot és penós i més penós, no? O sigui, la inversió empresarial porta caient 18 trimestres consecutius, la construcció porta 19 trimestres consecutius i el consum de les administracions públiques ha baixat en aquests moments com mai havia baixat des de l'any 2000. Per tant, és más lo mismo, és a dir, la situació d'austeritat que ens obliga a la Unió Europea ens està caient amb una recessió profunda i continuada que va a més, com deia l'Ignasi, no?
Doncs amb aquest panorama gens alentador, però sempre intentant doncs dilucidar les claus del perquè de l'economia, deixem el programa d'avui. Moltes gràcies, senyor Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bona tarda.
Moltes gràcies, senyor Josep Molina, periodista econòmic. Gràcies, senyora Anna Mercader, consultora i directora de l'Observatori d'una empresa d'economia de la Cambra de Comerç. I ens acomiadem, doncs, del nostre equip que ha fet possible, com sempre, l'Agència Catalana de Consum i de qui us ha parlat Carla Gràcia del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Ens tornem a trobar aquí dijous vinent, com cada vespre de dijous, de les 8 a les 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.